Són les 11. El 9 de setembre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora. Això depèn de com es miri. En qualsevol cas, l'hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Una hora que ens servirà, per exemple, per parlar de secrets oficials. En molts països caduquen, allò que veiem als mitjans de determinades zones desclassificat, però a Espanya no, perquè encara hi ha en vigor una norma de l'època de Franco que els protegeix eternament. D'aquí una estona entrevistarem un diputat que treballa perquè això canviï aquest mateix curs. Ens visitarà aquí a l'estudi una persona amb més nostàlgia que Mondo Duplantis, perquè s'han acabat els Jocs de París. Però aquestes Olimpíades han tingut més història del que pot semblar. Per això hem convocat el Toni Padilla. I continua aquí, observant-nos i escoltant-nos atentament, una persona a qui un dia, no fa gaire temps, se li van dedicar diversos titulars per una gesta que en realitat n'inclou moltes de gestes. No us puc dir qui és. Sí que us puc dir que no és locutor de ràdio, però ens acaba de dir que li agradaria ser-ho. Ja veurem si a partir d'aquí comença una nova carrera. Amb ell parlarem d'una de les notícies del dia i d'altres coses que no podem avançar. El que sí que podem avançar és que l'espera val la pena. Tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I per començar dedicarem 5 minuts a les principals notícies del moment. Marta Cristià, bona nit.
Bona nit.
No m'arrisco gaire si dic que començaràs per l'inici del curs escolar.
Exacte, avui estarà el primer dia de l'escola per més d'un milió i mig d'alumnes. Un curs que es fa sense mòbils a les aules, infantil i primària estan prohibits, i que compta amb una plantilla més estable de professors. En aquest inici de les classes, la Generalitat ha anunciat un acord amb l'OCDE, l'organisme que fa les proves PISA, per intentar revertir els mals resultats de l'any passat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que el paper d'aquesta entitat, que aglutina 30 països, ha de ser d'acompanyament.
No volem prescindir d'aquesta expertesa, doncs, que té una organització com l'OCDE, que disposa de dades a nivell comparat macro molt importants, de bones pràctiques que han funcionat en alguns països. Això no vol dir que funcionin a tot arreu, que ens ajudin a identificar quines són les millors mesures, no?, per enfocar aquesta millora i, sobretot, que ens acompanyin.
Avui haguéssim pogut posar micròfons a cada centre d'infantil, primària, secundària i hauríem trobat notícies. Hem hagut de ser selectius i ens hem fixat, per exemple, en com ha anat l'inici de curs a Saldes.
En aquesta localitat del Berguedà, els alumnes de l'escola Pedraforca han començat les classes al centre cívic del poble perquè les obres de renovació que necessitava l'edifici de l'escola, que va tancar fa uns anys per falta d'alumnes, no estaran acabades fins la setmana que ve. Tot i això, la directora del centre, Pilar Soler, és optimista.
No començar l'edifici tal com estava previst, tampoc no ha sigut un impediment molt gran. Hem pogut adaptar-nos perfectament. En el moment que es va tancar l'escola hi havia 6 alumnes i curiosament, no?, s'ha tornat a obrir aquest curs amb 6 alumnes també inscrits, no?
Clar, aquí la notícia grossa és tornar a tenir escola i que sigui nova la setmana que ve, doncs ja ho acabarà d'arrodonir. També hem anat fins als Alamús.
Allà, per segon any consecutiu, l'Ajuntament ha repartit els llibres de text de franc per a tots els alumnes, una 60. L'alcalde, Toni Bosch, ha explicat el que suposa això per les arques municipals.
Aquest any és el segon any que ho realitzem. Nosaltres som, hi ha 56 crios, nens i nenes a l'escola Arrels, en aquest cas, i a nivell pressupostari, per nosaltres, per l'Ajuntament, ha suposat, doncs, vora 5.000 euros del pressupost municipal.
I un cas que ja era molt embolicat fins a dia d'avui, avui se li ha afegit un nus més. Estem parlant d'aquesta suposada estructura B d'Esquerra Republicana.
Al matí de Catalunya Ràdio ha difós uns missatges segons els quals Marta Rovira demanava activar aquesta estructura, mentre que quan va esclatar el cas dels cartells contra els Maragalls va negar l'existència d'aquesta part B. Aquesta tarda Rovira ha atribuït les filtracions a la candidatura d'Oriol Junqueras. Des de la candidatura que patrocina Marta Rovira, la portaveu dels Republicans, Marta Vilalta, ha tornat a demanar disculpes per la campanya dels cartells que denigraven els Maragalls, l'ha condemnat i ha insistit que han depurat responsabilitats.
Fins ara ho hem fet tot el que estava a les nostres mans. Aquests quatre expedients que han comportat baixes cautelars de militància, expulsions del partit, hi ha hagut cessaments de llocs de treball de persones que tenien responsabilitat i que se les han, per tant, cessat d'aquests llocs de responsabilitat, hi ha hagut fins i tot dimissions i, per tant, tot això ja ho hem fet.
I això no acaba aquí, perquè demà al matí de Catalunya Ràdio entrevistarà aquest dimarts, demà, Tolo Moya, exdirector de comunicació d'Esquerra, destituït arran de la sortida a la llum pública de l'existència d'aquestes campanyes de desinformació a les files republicanes. I avui també el president de Castella-La Manxa, el socialista Emiliano García Page, ha complert la seva amenaça i recorre la llei d'amnistia al Tribunal Constitucional.
Així se suma als recursos de Madrid, Andalusia, el País Valencià, Aragó, Galícia, Cantàbria i Múrcia, comunitats governades pel Partit Popular.
Atropellament mortal aquesta tarda d'una menor a l'estació de Montcada i Reixac.
La víctima és una noia de 17 anys. Mossos i Renfe han obert investigacions per aclarir les causes de l'accident, però tot apunta que la noia ha travessat el pas a nivell amb la barrera abaixada. L'alcalde de Montcada, Bartolomé Egea, ha dit a Catalunya Informació que aquest és un punt extremadament perillós.
És una línia que passen molts trens, són 170 i escaig trens, que passen cada 4 o 5 minuts, tenim les barreres baixades, i bueno, és un punt negre, no, de Montcada, perquè ja tenim col·legis, tenim els mercats, tenim botigues, tenim, llavors és un punt que és molt, molt, molt complicat, no? I passa molta gent.
L'Ajuntament reclama una reunió amb Renfe per demanar vigilància al pas a nivell.
El govern alemany fa un pas endavant i depèn de qui s'ho miri diria que és un pas endarrere en el canvi de la seva política migratòria.
Alemanya farà controls en totes les fronteres terrestres a partir del 16 de setembre i durant mig any. L'objectiu, segons el govern alemany, és reduir la immigració irregular i millorar la seguretat. L'anunci es produeix després de l'ascens de l'extrema dreta en les últimes eleccions regionals amb campanyes anti-immigració.
I ara dues notícies d'última hora. La primera, ha mort l'actor nord-americà James Earl Jones, als 93 anys d'edat. Amb una veu molt potent, va posar-la al servei d'un dels personatges més coneguts del cinema, Darth Vader, a la saga de la Guerra de les Galàxies. I la segona, han traslladat a un hospital l'exproductor de Hollywood, Harvey Weinstein, per una cirurgia urgent de cor.
Ho assegura el mitjà nord-americà ABC, que apunta que l'empresari, condemnat a 16 anys de presó per diversos delictes de violació i agressió sexual, l'han portat de la presó a un centre sanitari. Weinstein, ho recordem, va ser l'origen del moviment conegut com a Me Too, per denunciar abusos sexuals a la indústria cinematogràfica.
Moltes gràcies, Marta. El món l'expliquem en 5 minuts i les notícies esportives en un parell o tres també. David Ubach és capaç d'això i de més. Bona nit, David.
Bona nit.
Per on comencem avui?
Doncs per la infermeria del Barça, amb diversos noms. El primer, el de Dani Olmo. Aquests dies que hi ha aturada de la Lliga pels partits de selecció, sovint hem de parlar del virus FIFA. Avui, però, el Barça que esquiva doncs, un primer contratemps perquè al final l'estat de Dani Olmo serà òptim gairebé per al partit de diumenge a la Lliga al Camp del Girona, en la represa de la competició, un Girona-Barça diumenge, un partit que podrà jugar Dani Olmo en plenes condicions, ja que avui, després de passar noves proves mèdiques, doncs s'ha confirmat que només té un fort cop al genoll dret, li van donar un fort cop en el partit de divendres de la Lliga de les Nacions a Sèrbia, i tot queda aquí, en un ensurt, per tant, Olmo podrà jugar. Ansu Fati, un altre dels noms. S'ha entrenat amb el grup i podria reaparèixer a Montilivi. Ansu Fati, doncs, que es va lesionar la planta del peu dret al juliol, ha anat recuperant-se progressivament fins al punt d'estar disponible diumenge també per jugar aquest Girona-Barça. I, en canvi, Marc Bernal, el recordaràs, és el jugador jove del Barça que es va lesionar al camp del Rayo greument, doncs avui l'han operat al genoll esquerre d'aquest trencament de lligament encreuat anterior i amb afectació al menisc. Un any de baixa aproximadament s'estarà, per tant, diu adéu a la temporada fins l'any que ve.
Tant de bo que pugui tornar i estar aquell gran nivell que apuntava comentàvem. A veure, Girona-Barça, partidàs aquest diumenge. Hi ha algú que podria dir favorit al Girona? La temporada passada va guanyar dos partits, però no tothom hi està d'acord, eh?
No, no, i des de dins del Girona fins i tot, eh? Avui el seu director esportiu, Quique Càrcel, ha estat aquí en aquest mateix estudi, assegut als micròfons del Tot Costa d'aquesta casa, i ha assegurat que veu el Barça favorit per aquest partit. Qüestionat sobre l'actual plantilla que ha confeccionat, doncs sí que ha garantit que és més llarga que la de la temporada passada, amb més profunditat per encarar no dues com l'any passat, sinó tres competicions. La tercera és la Champions. I ha respost així en ser interpel·lat sobre si l'equip és millor que el de la temporada passada.
Si pensem en el setembre del 23, no pensàvem que el rendiment dels jugadors hagués sigut tan alt. I és molt important el dia a dia, el com es treballa, el com es genera aquesta competència, que els rols estiguin ben definits, però que a la vegada el míster doncs, el sàpiga aprofitar.
D'aquesta Lliga de Campions, on el Girona hi debutarà dimecres 18 al camp del Paris Saint-Germain, doncs Càrcel ha desvelat quin és l'objectiu que es proposen.
La nostra idea és intentar competir-la, jugar de tu a tu contra equips grans i també aprofitar que també juguen contra equips que no són tan grans, que hem d'intentar guanyar-los i si som capaços de fer 8-9 punts, perquè no podem passar de fase.
I ara no parlem ben bé d'esport, sinó d'un esportista, eh? Rafa Mir, el futbolista del València, acusat d'agressió sexual. Quina novetat tenim?
Doncs mira, en vam parlar la setmana passada i el València ha pres mesures en aquest sentit i l'ha sancionat, però atenció perquè són mesures de règim intern per haver incomplert els horaris. Aquesta presumpta agressió sexual de Rafa Mir va tenir lloc en un dia en què la plantilla del València tenia festa, però a altes hores, de matinada, i per això l'ha sancionat el València. Dos partits de suspensió. A més, doncs, avui ha tornat als entrenaments al marge dels seus companys i ell, al seu torn, avui ha emès un comunicat on, d'una banda, demana perdó al València per haver incomplert el codi i el règim intern i reitera la seva innocència.
David Uach, moltíssimes gràcies i fins demà.
A vosaltres, fins demà.
Tres minuts i arribarem a un quart de 12 de la nit. Parlem ara de la reforma de la llei de secrets oficials, que és una història, podríem dir, d'un fracàs col·lectiu dels últims 27 anys. La llei vigent data del 1968, és a dir, és una llei franquista i s'ha intentat reformar 8 vegades. Però tant els governs del PP com els del PSOE han deixat morir sempre les reformes proposades. Ara el PNB, que ha presentat un text de reforma 3 vegades, ho torna a provar. De moment, l'actual proposta basca ha passat el primer tràmit al Congrés dels Diputats, això sí, amb els vots en contra del PP, Vox i UPN, i caldrà veure si el govern de Pedro Sánchez no fa com els seus antecessors, els presidents Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero i Mariano Rajoy, que no van tirar endavant la reforma. Tots se la van mirar de cua d'ull. No s'hi han oposat mai, però tampoc han permès mai que avanci. Natàlia Ramon, bona nit.
Bona nit.
Què passa amb aquesta llei?
Doncs oficialment ningú sap el perquè de la reticència de tots els partits que han governat Espanya fins ara, però tampoc no és gaire difícil d'intuir. L'actual llei de secrets oficials, la que va promulgar el dictador Franco, estableix que els secrets oficials ho són per sempre. Res no es pot desclassificar, per tant, es pot intuir que els que han governat Espanya després de la dictadura tenen algun interès que això continuï així. El fet, però, és que aquesta llei contravé el dret a la informació i a la transparència exigible en qualsevol democràcia.
La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna...
Què proposa ara la reforma presentada pel PNB?
Doncs preveu que es desclassifiquin els secrets oficials als 25 anys. Proposa una pròrroga, que això sí seria excepcional, de 10 més. I pel que fa a les que ara s'anomenen matèries reservades, estableix que es desclassifiquin als 10 anys. La proposta basca incorpora una cosa molt interessant, i és que diu que tot el que ara està classificat, en el moment en què entri en vigor la nova llei, en cas d'aprovar-se, s'ha de desclassificar si ja han passat aquests 25 anys. És a dir, que no es començarà a comptar a partir de la nova llei, sinó que els anys es comptaran a partir de la data en què es va decretar un secret oficial o una matèria reservada.
¿Organizó usted legal, señor González?
Podem posar exemples, Natàlia, de quines coses es podrien desclassificar?
Doncs hem anat sentint algunes coses per aquí al mig. Sí, aquí hi havia pistes, eh? Aquests són uns quants exemples. Per exemple, documentació dels crims del franquisme, perquè ja fa més de 25 anys, o fitxes policials, o l'intent del cop d'estat del 23F, també per sortir del que seria la Guerra Civil o el règim del general Franco, també documentació, per exemple, sobre el comerç d'armes que ha fet Espanya durant tots aquests anys. O, per exemple, documentació sobre tot l'afer anomenat dels bebès robats, en connivència entre l'Estat i l'Església.
Dèiem que les últimes tres vegades que s'ha entrat al Congrés una iniciativa per reformar la llei de secrets oficials ha estat gràcies al PNB. El 2016 va ser la primera vegada, la va defensar el diputat Aitor Esteban, però es va dissoldre la cambra per la repetició electoral, per tant va decaure la proposta. En la nova legislatura, també el 2016, el PNB hi va tornar. La proposta de reforma va avançar fins a la fase de les esmenes, però també va decaure en una nova convocatòria electoral el 2019. I ara el PNB hi torna, amb la defensa del diputat Miquel Legarda, que ens està escoltant ara mateix. Senyor Legarda, buenas noches.
Bona nit, buenas noches.
Veo que, por todo lo que estábamos contando, que son ustedes muy perseverantes, vuelven a proponer la reforma de la ley de secretos oficiales. ¿Creen que puede avanzar esta vez? ¿Y por qué sería importante que lo hiciera?
Bueno, empezando por la última cuestión que me plantea, pues sería importante porque no se entiende un Estado democrático en nuestro ámbito político sin un conocimiento del pasado, sin la transparencia, sin el derecho a información, y porque es una pieza fundamental que complementa a la memoria histórica y a la memoria democrática. Entonces, es una anomalía democrática que siempre se ha intentado solventar, por lo menos por nuestra parte, y que tanto, básicamente, el Partido Popular como el Partido Socialista pues no han dejado de poner palos en las ruedas.
¿Por qué cree que ponen palos en las ruedas?
Pues, la verdad, yo creo que la clave de la ley está en las disposiciones transitorias. Las disposiciones transitorias son aquellas, ustedes lo han hecho en el comentario, cuando se acaban los plazos, es decir, una vez que entre en vigor la ley, se han pasado los plazos que establece la ley, se desclasifica automáticamente. Pero ¿qué pasa si no han pasado los plazos de la ley? Pues ahí estaba el debate. Si continúa, digamos, corriendo los plazos hasta lo que establezca la ley, o se establecen prórrogas. Sobre todo, nosotros consideramos que los temas más candentes, tanto para el Partido Socialista como para el Partido Popular, son el golpe de Estado, la guerra sucia contra ETA y elementos de pasajes de la dictadura. Esos son realmente, digamos, desde mi punto de vista, las cuestiones que atascan. Una cuestión de miedos y una cuestión que, bien si está el PP en el gobierno o al revés, o el PSOE enrocado en esas mismas posturas, pues que al final el uno por el otro, la casa sin barrer, como se dice. Y últimamente, o en varias legislaturas, el Partido Socialista siempre ha hecho el mismo discurso. Bueno, nosotros vamos a presentar un proyecto que va a mejorar todo esto, incluso la iniciativa. Decimos, bueno, pues bien, preséntalo. Pero al final, ¿qué es lo que pasa? Que ni come ni deja comer. Y al final, el uno y el otro bloquean la tramitación prorrogando indefinidamente los plazos de enmiendas. Ya nos ha pasado en varias legislaturas y en esta parece que vamos camino de lo mismo, y sobre todo hay indicios, como yo últimamente le dije al ministro Bolaños, hay indicios que ni siquiera ya se molestan en meterla en el plan anual normativo, que es un poco el calendario de normas que tiene previsto mandar el gobierno a la Cámara. Entonces, en vez de que vamos a mandar un proyecto de ley que tenemos acabado, que es una prioridad, y al final nuestra iniciativa se demora en el tiempo porque se toma en consideración, pero no se tramita porque se prorrogan los plazos de enmiendas sine die, y el gobierno esa promesa que hace, bueno, le voy a ir dilatando un poco la tramitación de vuestra ley porque yo voy a presentar una mejor. Pero al final no pasa ni una cosa ni la otra.
Si ellos presentaran una mejor, ¿ustedes estarían de acuerdo en votarla? Quiero decir, ¿se podría pensar en una mayoría como la que al final dio apoyo al gobierno de Pedro Sánchez para que una ley así tirara hacia adelante en esta legislatura?
Nosotros solo tenemos en esta ley, lo hemos dicho en las intervenciones que hemos hecho y en otras entrevistas, nosotros solo tenemos tres elementos. Nucleares negociables en su, digamos, en su perímetro. Uno es que sea una ley de plazos. Bueno, luego podríamos hablar si los plazos son en función de la clasificación de cada tipo de norma o de actividad, pues digamos más intensa, que requiera un plazo mayor para desclasificar, o un plazo menor. Pero una ley de plazos. Algunas materias, lógicamente, podrían tener una clasificación relativamente indefinida, por ejemplo, donde están, digamos, los elementos instalados nucleares de la defensa del Estado, ¿no? Pues bueno, eso no se va a desvelar, ¿no? Primero, una ley de plazos, ¿no? Fundamental. Segundo elemento, control judicial, fundamental. Que no vuelva a pasar, como nos ha pasado, estoy pensando en el CNI, todo tiene que estar sometido al control judicial. Es decir, serían, digamos, valorable por el juez si las clasificaciones, si él las pudiera recurrir, son correctas o incorrectas, con una cierta ámbito de discrecionalidad para el juez, ¿no? Y el tercer elemento, sería que la clasificación y la desclasificación, si no se hace al pasar los plazos, la desclasificación tenía que ser una competencia exclusivamente gubernamental. No podía ser de altos mandos del ejército, como es ahora, y otras. No, es una facultad del gobierno. Se lo pedirá un informe a petición de, o a petición de, pero es una facultad gubernamental.
Ustedes
tiene un contenido político. Y esos son los elementos nucleares sobre los que podemos debatir. Los contornos y los perímetros de cada uno de esos ámbitos. En eso estamos dispuestas a hablar y no tenemos ningún inconveniente ni ningún prurito de defender únicamente, digamos, la literatura de nuestro texto. Nosotros, digamos, trabajamos más en un proyecto, digamos, de principios, más de que literatura concreta en este momento.
Ustedes proponen que los secretos oficiales se desclasifiquen a los 25 años, creo que las materias reservadas a los 10. ¿Qué cosas podrían saber los ciudadanos si esto fuera finalmente así?
Hombre, en función de nuestro proyecto, pues, por ejemplo, golpe de Estado, ¿no? Uh-huh. O sea, 23F, desde luego todos los elementos o hechos de la dictadura, guerra civil, que todavía es mucho más anterior, pero ustedes lo han citado también, si realmente algún elemento en bebés robados, ¿no? En fin, cuestiones que de manera recurrente afectan a la sociedad y sobre todo una buena aplicación de la ley de memoria histórica y democrática, desde luego, es muy difícil si no se tiene acceso a toda la documentación que pudieran esclarecer muchos hechos.
Señor Legarda, mañana empieza en el Congreso, podríamos decir, un nuevo curso, hay pleno, y sí, no podemos obviar que una de las cuestiones de este curso va a ser, sin duda, todo el debate que ya está habiendo alrededor del modelo de financiación con este acuerdo que se habla tanto entre el PSOE y Esquerra Republicana, y del cual siempre acaba también pues mencionando la situación del País Vasco con el cupo. ¿Usted cree que el acuerdo que se ha llegado es equivalente a lo que tiene el País Vasco?
Bueno, es un acuerdo muy esquemático, está sin articular y recoge unas líneas muy generales. Pero yo diría que no tiene dos elementos del concierto económico o del convenio navarro. Uno es el riesgo unilateral, es decir, en el País Vasco el Estado nunca viene en auxilio de la comunidad, ni la financia, ninguna cuestión. Nosotros recaudamos todos los impuestos y nos comprometemos a pagar una cantidad al Estado, el 6,24, que es un peso mayor de lo que representa Euskadi hoy en día en el Estado. Si nos van mal las cosas, tendremos que apretarnos el cinturón, porque lo que es fijo es que lo que tenemos que pagar, las cantidades que se pactan quinquenalmente. Por eso llamamos riesgo unilateral. Y el segundo elemento es que nosotros, unido al riesgo unilateral, que es una de las claves, la clave del sistema, es que nosotros le financiamos al Estado en la medida, en aquellos servicios que nosotros no prestamos. Y también va incluido el concepto de solidaridad. A través, financiamos también, con el 6,24, el Fondo de Solidaridad Interterritorial, y también financiamos la deuda pública del Estado al 6,24 una vez de que se amortiza, en las sucesivas amortizaciones. Pero la clave es riesgo unilateral. Ese es un principio que parece que no se recoge en digamos, en ese texto que muy inicialmente, o muy en borrador, todavía estamos viendo. No conocemos la articulación.
Más allá de las comparaciones, ¿les parece bien el modelo que se propone? Aunque no se pueda concretar, no, pero...
Nosotros ya nos pronunciamos formalmente el otro día en la Diputación Permanente, diciendo que nosotros apoyamos la financiación que reclama la ciudadanía catalana, y sobre todo en una mayoría abrumadora, que no tenemos nada que decir, y opinamos favorablemente a ese acuerdo alcanzado. Lo mismo que posiblemente votaríamos a otro también, que alcanzarán, digamos, la representación del pueblo de Cataluña y en el futuro el Estado, ese u otro acuerdo. Nosotros, si la sociedad y la representación de Cataluña consideran que es un acuerdo favorable para Cataluña en financiación y tiene un apoyo mayoritario en la sociedad, lo apoyamos. Lo mismo que apoyamos el estatut, luego, digamos, declarado inconstitucional en buena parte por el Tribunal Constitucional.
¿Y se puede hacer de manera bilateral, o serían partidarios, como dice el PP, de acordarlo conjuntamente?
Nosotros nunca opinamos del sistema de financiación común, que llamamos, ¿no?, que es el que afecta a las comunidades autónomas. Ahora, si una comunidad autónoma acuerda con el Estado tener unas negociaciones bilaterales para llegar a un acuerdo bilateral que luego sea extensible o no al resto de las comunidades autónomas, si lo quiere, nosotros en eso, en principio, no solemos tener unas opiniones neutrales, porque, digamos, nosotros no nos gusta opinar, digamos, y mucho menos negativamente, sobre los acuerdos que lleguen los demás, máxime cuando nosotros inicialmente pues no nos perjudican, y nosotros tenemos un modelo distinto.
Pues, señor Miquel Legarda, le agradecemos mucho que nos haya atendido en directo esta noche al Catalunya Nit. Muy buenas noches, bueno, y que tengan muy buen curso también en el Congreso.
Muy bien, buena nit, adeu.
Buena nit.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT. A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar, és l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
A Les dones i els dies estrenem nou horari. Ens podreu sentir cada vespre a les 9 després del Tot Costa. Ells parlen d'esport, però nosaltres fem els gols.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Les dones i els dies, el programa que posa les dones a la davantera.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
23 de juliol del 2000.
I el número de la sort, el...
6.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Viu la Diada Nacional de Catalunya a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Aquesta diada t'acompanyarem al matí i a la tarda.
Aquest dimecres 11 de setembre us acompanyarem amb una programació especial. A partir de les 7, al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Serem a tot arreu per informar de tots els actes de la Diada i els seus protagonistes.
A les 2, el resum de les notícies de la Diada al Catalunya Migdia amb Òscar Fernández. I a partir de les 4 de la tarda, especial informatiu.
Connectarem amb la mobilització del país convocada simultàniament a Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida i Tortosa.
Segueix la Diada Nacional de Catalunya a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar. És l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme. Aquesta temporada, de 10 a 12, acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Aquest cap de setmana han acabat els Jocs Paralímpics a París i no ha passat gaire temps des d'aquell dia que Tom Cruise va endur-se la bandera olímpica a Los Angeles. Aquest ha estat un estiu olímpic ple d'històries i qui va ser a París és en Toni Padilla i ara el tenim aquí a l'estudi. Quin honor. Toni Padilla, ben tornat.
Gràcies, Manel. Gràcies per rebre'm.
Molt enyorat dels Jocs Olímpics o què?
No aixeco el vol. Estic molt tocat.
Sí?
Molt. Vaig plorant per les cantonades enyorant els Jocs Olímpics. De fet, en el seu magnífic document la Simone Biles explica que els esportistes tenen una depressió postolímpica. Imagina 4 anys preparant aquesta cita i en 15 dies passa volant i de sobte quan acaba dius, i ara què, no?
Sí.
I això que també els hi passa a la gent que treballa, als voluntaris, i amb molts periodistes també tenim una baixada, no dir una depressió que és una paraula molt grossa, no farem broma amb això, però sí que és cert que notes com sense energia, com tristot,
nostàlgia,
perquè, clar, els Jocs Olímpics són molt bonics,
i
ara és, sí, la lliga de futbol, tot em sembla poc.
Això que deies de la Simone Biles, pensava jo, doncs els que fan 100 metres llisos encara més, no?
Correcte. Sí,
perquè
sí.
La Simone Biles encara té uns dies.
10 segons i... Sí. Cull, mira, hem d'esperar.
Els que t'eliminen a la primera ronda, imagina't.
Imagino't, ja tens campionats estatals, has d'entrenar...
10 segons
però,
i...
Però els mesos posteriors als Jocs Olímpics són de baixada anímica general.
Molt bé, ja hem dit el nom de Simone Biles, però podríem dir altres protagonistes. Mondo Duplantis, no?
Sí.
Obligatòriament. Però avui vols parlar d'una figura que dius tu que és la gran protagonista dels Jocs i que si ara donés aquí i sortís aquí fora a la Diagonal amb el micròfon i anéssim parant a persones, ni les 1.000 primeres no l'endevinarien, crec jo. De qui estem parlant?
A Catalunya segur que poca gent encertarà, però si aquesta enquesta la fessin pels carrers de París, de ben segur moltes persones dirien el nom de la gran triomfadora dels Jocs Olímpics, que és la mascota, la Frisch.
Frisch.
La mascota. Sí,
això ho haurem d'explicar molt bé. D'entrada, jo ja et diré una cosa que ja et decebré molt. Val? Però jo quan la vaig veure, jo vaig pensar que era un au. Un au, i t'ho asseguro que jo, amb el meu cap, que treballa, el meu cap treballa a la seva manera. Aleshores, jo, tu te'n recordes dels esquís... Bueno, encara deuen existir, clar, jo és que anava a esquiar només de petit. Però el rossinyol,
sí.
Marca francesa, tenien aquella gall del logo. Doncs jo vaig pensar que això era
com
un
au. Com la cresta d'un gall, que és un animal molt relacionat amb l'esport francès, l'equip esportiu.
Allà, exacte, doncs no.
És un barret.
És un barret.
És un barret. És un barret frigi. De fet, em fa molta il·lusió, tu em vas encomanar una secció per parlar d'esports, jo ara et parlaria de l'assassinat de Juli César, que com a historiador frustrat em fa molta il·lusió.
Per això et vam cridar tu, eh?
Diuen que els assassins de Juli César, Entai Sant Brutus i companyia, portaven el barret frigi quan li claven tantes punyalades, i a partir d'aquí... El pes de l'imperi romà, de la història, no sap molt bé com, però a finals del segle XVIII, inicis del XIX, tots els republicans, els llibertaris, les persones que reclamaven llibertat contra les monarquies absolutistes als Estats Units i a França, van adoptar el barret frigi com un símbol de llibertat. Per això, de fet, en molts països que es van alliberar de la monarquia espanyola, de Sud-amèrica, Argentina, Cuba, Colòmbia, l'escut, apareix el barret frigi. I si anem a París i veiem el quadre de Delacroix, de la llibertat, i en el poble, què porta la llibertat? Porta un barret frigi. O sigui, a França tenen molt clar que el barret frigi és un símbol de llibertat, és un símbol de republicanisme. És un símbol, per tant, amb certa connotació política.
O sigui, un símbol polític, eh?
Totalment. De republicà, de llibertat... I pots imaginar, Manel, que França crec que viu en un moment políticament una mica inestable. És quan es va fer públic que la mascota seria la Frige, que és la versió francesa de la Frígia, van haver-hi, sobretot, persones que des de l'extrema dreta van criticar, van considerar que era oportunisme polític i que, d'alguna forma, el que es feia era defensar uns valors republicans i molt progressistes, molt lligats al que era la Revolució Francesa. I es va generar certa incomoditat. De fet, quan es va presentar la mascota, es va produir una mica un efecte Kobe. Molta gent recordarà que quan en Mariscal va presentar en Kobe, la gent va tenir dues reaccions. La primera era, què és això exactament? Quin animal estic veient, i no els hi va agradar. A França passa el mateix, van dir, què estic veient, què és aquesta taca vermella, no tinc molt clar què és, i a més la gent molt conservadora va considerar que es feia una politització en aquest moment en què estava a punt de guanyar el partit de Le Pen, no? El reagrupament nacional, i es va considerar que per tant es feia una visió partidista dels Jocs Olímpics.
És que déu-n'hi-do en el moment que ha passat tot això. Ara et faré una pregunta més d'aquest moment polític, però ara que parlaves del Kobe, el sotseditor del Catalunya Nit, el Sergi Molero, que el tinc aquí, deia, seria com si haguessin escollit una barretina o què?
Podria ser. Si, en aquest cas, és cert que més d'alguna persona hauria pogut pensar que hi havia certa politització. O sigui, si en el Jocs del 92 s'hagués escollit la barretina, crec que hauria tingut sentit el ser un símbol català, però potser doncs, algunes persones des de posicions polítiques conservadores que interessa el catalanisme es podrien haver enfadat, no? Sí, en aquest cas... Tindria, jo crec que és una bona comparació, però encara és més radical el pes polític de la
França. Doncs tenim aquesta França en aquest moment polític tan convuls, amb una mascota que en principi semblaria que ha d'agradar més a l'esquerra que a la dreta, i al final, perquè ara ja comencem a fer balanç dels Jocs Olímpics, què ha passat? Ha acabat triomfant o no?
Ha triomfat. Per això et deia que és el gran triomfador dels Jocs Olímpics. Tothom ha embogit, tothom ha volgut fer-se fotografies amb la Frige, perquè a més han hagut un exèrcit de milers de persones disfressades de la Frige, estacions de metro, estacions de tren, als pavellons, als estadis, pels carrers, ballant, donant caramels als nens. Jo em vaig fer una fotografia amb la Frige a una estació de tren.
Doncs aquesta la voldrem veure.
Me la vaig trobar, em vaig emocionar. Tothom es va tornar molt boig i, de fet, es va crear com un lema que gràcies a un vídeo que s'ha fet molt viral d'una senyora que va ser com la primera fan viral de la Frige, quan se la va trobar, se li va escapar aquest crit.
La Frige! C'est la Frige!
La senyora aquí va cridar... Aquí hi ha molta emoció,
la Frige, això. La Frige és la Frige, perquè la tenia davant ballant.
Sí, sí.
Aquest lema, ser la Frige, s'ha convertit com en un gran èxit, una brometa interna entre els francesos, que òbviament han embogit. I
això vol dir que es deu haver fet negoci ja amb la Frige, eh?
Moltíssim. Mira, pensa que es van encarregar 1,5 milió de peluixos a diferents tamanys de la Frige, una empresa francesa que va provocar certa polèmica perquè la meitat d'aquests peluixos els van fer a la Xina i Tailàndia i no a França. Els han esgotat, en van haver d'encarregar més. Han generat, s'han esgotat els pins, s'han esgotat els barrets, un barret en forca... La Frige és un barret, doncs s'han fet barrets amb la cara de la Frige, que també s'han esgotat, tothom s'ha tornat boig, i fins i tot hi havia una estadística que va compartir el propietari d'aquesta empresa, que era l'encarregada dels barrets, dient que només en els productes venuts a la Frige ja s'ha cobert el pressupost inicial pensat pels Jocs Olímpics d'hivern del 2030, que recordem que es faran els Alps francesos.
Ostres.
És a dir, el benefici que ha generat la Frige és una autèntica bogeria.
I en aquest èxit, si torna a fer lectura política aquí o què?
Sí, déu-n'hi-do, eh? Cal entendre que la Frige és com una cara amable, però darrere amaga uns valors. Els valors de la República Francesa, de la llibertat, de la tolerància, de la liberté, la galité, la fraternité. Per tant, hi ha una lectura que segueix allà, però com ha estat un tsunami d'eufòria, realment fins i tot l'extrema dreta ha hagut d'amagar-se i acceptar que la Frige ha triomfat, en part també gràcies a una gran política de xarxes socials. S'han fet molts vídeos virals, per exemple, tu posaves el canal de televisió i al moment de la previsió del temps havia un dia que en lloc del meteoròleg t'apareixia la Frige senyalant, sense parlar, perquè no parla, i fins i tot també molts grups conservadors s'han queixat d'un element molt important de la Frige, que, com ho explica el mateix Joachim Ronsing, el dissenyador, que és estem parlant d'una mascota que no té gènere.
Hi ha la Frige Olímpica, que s'inspira, com sabem, en les gorres frígies, que són el símbol de la llibertat. I hi ha la seva companya o el seu company, perquè no tenen gènere. Després hi ha la mascota paralímpica amb un hàndicap visible, que és la pròtesi per córrer, on també hi ha braille. Quan la toques, s'hi llegeix París 2024. Això és important, que les mascotes siguin les mateixes. Per primera vegada en la història dels Jocs Olímpics i Paralímpics tenim el mateix emblema.
És molt interessant aquesta idea. Als Jocs Paralímpics l'únic que han fet és li han posat una pròtesi a una cama. És a dir, normalment, ho vam fer a Barcelona, les mascotes eren diferenciades dels Jocs Olímpics als Paralímpics, que ja en tenia la Petra. I els francesos han considerat, i crec que és un encert, que malgrat que tècnicament els Jocs Paralímpics els organitza una entitat diferenciada, que és el Comitè Internacional Paralímpic, no el Comitè Olímpic Internacional, l'esperit és el mateix. I dins aquesta idea d'integració, per tant, la mascota està la mateixa. I hem vist a la Freix ballant en totes les cerimònies, amb els campions paralímpics, i em sembla una idea molt, molt bonica, i això, òbviament, algunes persones doncs, han buscat doncs, tres peus al gat i han començat a dir, ah, fixa't que no té gènere, això... Clar. En principi, si és un barret, li hauríem de trobar un gènere, en aquest cas, que un masculí o femení, ells han preferit que no en tingui, que per tant, sigui una figura en on es pugui, tothom qui tingui una idea una mica, doncs, podríem dir, oberta del món, pot acollir-se sota el barret de la Freix.
Molt bé. Doncs dels Paralímpics n'haurem de parlar, perquè jo he estat al·lucinant amb coses que he vist durant aquests jocs, i espero que aquestes seccions que anem fent ajudin mica en mica a anar-te desenganxant dels Jocs Olímpics. O sigui, farem una altra secció per fins que tornis a la normalitat.
Abraça'm, Manel, que estic trist.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Toni Padilla, per haver-nos acompanyat. D'aquí 15 dies t'esperem aquí de nou en directe. Moltíssimes gràcies.
Fins bona ara. Nit.
Falten 20 minuts per arribar a la mitjanit. Hem explicat moltíssimes coses amb un Toni Padilla inclòs, però ens passa sempre que per molt que allarguéssim el programa ja ens podrien anar afegint hores, hores i hores i acabar l'endemà. Però sempre ens quedaria alguna història que no ens hi cap i ens agrada posar-ho de manifest perquè en això consisteix també aquesta feina, en escollir què expliquem i què no. Però per posar un exemple, Marta Cristià, què no ens hi ha cabut avui?
Doncs mira, un rescat de la policia de Nova York. Uns agents han hagut d'ajudar a baixar a una persona que s'havia quedat atrapada en una estructura metàl·lica del que sembla pel vídeo una zona industrial.
Molt bé.
És un fet que potser no seria gaire peculiar si
fins
no fos...
aquí no m'està
no, no, o sigui, alguns policies gaire. Ajuden algú sí. Que s'ha quedat atrapat, d'acord, podria ser una de les funcions, però és que la persona en qüestió era un lladre que s'hi havia enfilat fugint precisament de la policia que els va haver d'ajudar. I clar, els agents, només que el van ajudar a baixar, el van detenir.
El van detenir, clar, aquest no demanava exactament ajuda a la policia. Molt bé, molt bé. Doncs hem parlat dels Jocs Olímpics, però ara afegim un altre tema, i és que arran del reportatge de la Directa, on assegura que l'organització de la Copa Amèrica de Vela ha publicat unes dades que multipliquen per 14 el nombre de visitants, en David Guzmán reflexiona sobre com està anant aquesta competició que associem a les classes més adinerades.
La investigació d'avui de la Directa és un torpeda important a la línia de flotació de la Copa Amèrica. La conclusió del diari és que s'han inflat les xifres de visitants, d'audiència i de turistes en virtut d'un recompte no gaire científic. En realitat, aquests dies no cal ser estadista per veure que l'interès que desperta la regata a Barcelona no és ben bé com quan arriba Springsteen. Cadires buides, tristor escènica, macropantalles que no mira ningú i l'oxímoron, i això té mèrit, d'haver parit una fanzone sense fans i sense sons. Aquest cap de setmana fins i tot hi ha hagut banys populars en forma de protesta contra la Copa de la Discòrdia, que, per cert, també ho destaca la Directa, no és, com s'ha dit, la tercera cita esportiva més seguida del món. Tot plegat convida a preguntar-se quina hauria de ser la motivació d'un govern a l'hora d'organitzar macroesdeveniments. La resposta amable i utopista, és a dir, els ciutadans, no sembla coincidir amb una lògica econòmica que es vanta dels milions que deixarà la Copa Amèrica. Quan l'any 2010 l'Ajuntament va preguntar en referèndum sobre la reforma de la Diagonal, la negativa va ser tan contundent que van fer marxa enrere. Però el bon costum de les consultes populars deu formar part del passat, i és així com la capital s'ha hagut de menjar els velers de luxe, pensi el que pensi el poble. En una Barcelona que lloga habitacions a 700 euros, hi ha alguna cosa de cínic en la glorificació d'un esport conduït, pensat i patrocinat per milionaris. Fins que Louis Vuitton no publiciti habitatges socials, s'haurien de cuidar una mica més les formes.
A Catalunya Ràdio, les notícies pensades, amb Manel Elias.
D'aquí 16 minuts, el 9 de setembre serà història, s'haurà acabat. I ens agrada a aquesta hora posar-nos a prova, comprovar realment si hem après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit, si vosaltres, a l'altra banda, apreneu coses mentre escolteu aquest informatiu, que és un dels nostres objectius, perquè nosaltres aprenem coses preparant-lo. I cada nit convidem aquí una estona, una persona a l'estudi, que durant les dues hores d'aquest informatiu va prenent més o menys notes. Avui diria que la persona escollida n'ha pres moltíssimes, eh? Moltíssimes. Ja riu. Ja ha arribat el moment de saber qui és. Ens acompanya un mestre únic. És el mestre de l'Institut d'Escola La Mina, Genaro Llagària. Bona nit i benvingut.
Bona nit.
A veure,
estar aquí.
Moltes gràcies. La primera pregunta que t'he de fer, en tinc moltes, però la primera és obligada. Has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit avui?
Sí, he après diverses coses. La notícia del rei emèrit, que ha de fer una fundació a l'Aràbia per a que les seves filles cobren herència.
Pues aquesta t'ha agradat, eh?
Una mica irònic. Sí. Al igual que la llei de secrets oficials.
Clar.
Si ens demanen transparència a tothom, pues bueno.
Clar.
Haurem de predicar amb l'exemple.
Sí, és curiós perquè això tenim de vegades a les pel·lícules, sèries o diaris, i allò de desclassificar, no? Després de 25 anys se sap que això o allò, o vas a la font, aquest va dir això o allò. Doncs aquí de moment això no passa. I cada govern intenta, bueno, diu que sí, que s'ha de canviar, però les propostes van quedant allà en un calaix.
Van quedant, perquè al final estan tots en el mateix sac.
Sí.
Així que, bueno.
Molt bé, a veure si aquesta vegada sí que s'acaba aprovant. Escolta, tu ets mestre de l'Institut d'Escola La Mina. Avui no hi ha hagut classe, per què?
Perquè a Sant Adrià és festiu, per tant, tots els centres de Sant Adrià comencem demà el primer dia de classe amb alumnes.
O sigui, demà sí que comenceu el curs. Com vas anar a parar tu a l'Institut d'Escola La Mina? Què t'hi va portar?
Pues, jo era mestre interí, com moltes persones que treballem de mestre, he voltat bastant des del curs 2010. I, bueno, la veritat que la història de la mina té una mica de cosa, perquè jo vaig estar de permís, de cura del meu pare, que va faltar. I primer em va tocar l'escola Pompeu Fabra de Sant Adrià, dos mesos, i després ja em va tocar l'escola de la mina. Tothom que conec, pues, lo típic, la mina,
que
i
no
demés,
res,
efectivament,
on
els prejudicis que solen haver, però per mi va ser una sort aterrar a aquest institut d'escola. Venia d'un moment personal una mica complicat, i jo els deia als meus companys, dic que al final són nens i nenes igual que tothom, i estava i estic molt content d'estar allà.
Tu deies que per tu va ser un regal, i estic segur que els teus alumnes dirien que el regal el vam rebre nosaltres, o potser és un regal mutu, que aquests són els bons. Quines matèries ensenyes a la mina?
Pues el primer any vaig estar de mestre d'educació física, i a partir del segon ja he estat de tutor, tant a segon de primària com els últims anys al cicle superior, i dono matèries matemàtiques, català, medi, valors,
les
generals, menys les especialitats, música, anglès i educació física. La resta la impartim els tutors.
Molt bé. Tu, a més, entrenes l'equip de futbol sala de l'escola.
Sí. Des de fa sis... Bueno, des de que vaig arribar, entreno l'equip de futbol sala escolar.
I la temporada passada no podia acabar millor, eh? Què vau aconseguir? Explica'ns-ho.
I la temporada passada, pues, com tu bé dius, pues, va ser un altre regal. Voldria destacar que, evidentment, esportivament va ser el més gran que hem viscut, però que aquest projecte ja porta 6 anys endavant. Voldria destacar que, al igual que aquest últim equip, han hagut d'anteriors que cada que no arribessin a guanyar es mereixen el mateix reconeixement, a part d'esportiu, d'altres valors.
Humà,
sí. I sí que és veritat que la temporada passada, pues res, aconseguirien ser campions dels jocs esportius escolars de Catalunya.
He vist, aquí tots dos estem amb pantalons curts, encara ens ho podem permetre, amb bermudes, i he vist un bessó teu, un escut del Barça tatuat.
Sí.
Contra qui va ser la final d'aquest campionat de Catalunya escolar?
Contra el Barça Escola.
I com va anar?
Pues la veritat que, bueno, ja sols arribar a la allà ja era un èxit, arribar a la final més, i ja si el rival era el Barça Escola, pues era un regal per a tots. Sols poder jugar contra nens que porten l'escut del Barça i l'equipació, i bueno, però bueno, va estar molt bé la final. Els nostres pues també van treure la qualitat que tenen i bueno, vam aconseguir guanyar.
Un fet així, guanyar un campionat esportiu, que tu ja dius que el més important no és guanyar, sinó que hi ha altres valors, i que els dels altres cursos anteriors, que no havien arribat tan lluny, doncs també havia sigut molt profitós, no? Què us dona l'esport o una victòria com aquesta a un lloc com la Mina? Què els dona a aquests alumnes?
Pues a aquests en concret, evidentment, els hi dona moltíssima repercussió, perquè després de la final pues ha tingut molta repercussió a gairebé tots els mitjans de comunicació, i els hi dona a la resta i a ells, primer, a ells oportunitat de continuar o veure un altre futur, perquè a alguns d'ells els ha fitxat equips de divisió d'honor de futbol sala, i a la resta, pues un mirall on veure que hi ha sortida.
Els ajuda a motivar-los també en els estudis, a no faltar classe, a estudiar millor?
Sí, i aquí, a part del futbol, que també des de l'Institut Escola es treballa molt bé amb la Marta del Campo, que és la directora, és una persona molt treballadora, hi ha moltes activitats, igual que el futbol, com la Milla de la Mina, el Beat School, el Ara Art, els Hàbits Saludables, que engresquen els nens a venir a l'escola i a l'institut, i ajudar-los sobretot al pas de l'escola a l'institut a millorar moltíssim.
Mm-hmm. Suposo que teniu comunicació fluida amb les famílies, amb els pares. Quin tipus de feina feu amb ells, amb les famílies d'aquests nens?
Pues bueno, al final parlem amb ells de que són persones que els estimen molt els seus fills, i que si de veritat s'estimen tant, han de mirar per ells, han de venir a l'escola, han de tenir uns sacrificis, pues per a que tinguin un futur o almenys tinguin una oportunitat de veure altres sortides que per desgràcia altres nens o nenes pues no tenen.
Mm-hmm. Si tu deies al principi em va tocar al centre de la Mina, tothom allò advertint-te ai, 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 tu ara molt convençut. Si ara et diguessin un altre destí, tu rumiaries o vols quedar a la Mina?
Pues no me rumiaria. Me quedaria.
Si tu et vols quedar ja a la Mina, eh?
Pues si tot va bé, sí. Ara he de demanar plaça d'aquí uns mesos i m'agradaria poder tenir-la a la Mina.
Molt bé. Doncs encara no marxis, perquè tinc aquí a l'Àlex Giral Robert. Això vol dir, veus, aquestes coses passen. Em deies abans que t'agradava això de la ràdio. Doncs això vol dir que tenim alguna última hora o l'ampliació d'alguna de les notícies que hem explicat. Quina és?
Bàsicament anem a posar una mica de veu a aquest actor nord-americà que ha mort amb 93 anys. És James Earl Jones, i com diem, ha mort als 93 anys, i per ampliar una mica els papers que ha fet, per posar-li una mica de cara, és un prestigiós actor nord-americà, afroamericà, conegut per haver posat la veu a Darth Vader a la Guerra de les Galàxies.
Technological terror you've constructed.
Dotat d'un timbre profund i únic, va destacar també per haver sigut la veu de Mufasa, el rei lleó, paper destacat, important, i també va ser el narrador, entre d'altres, del film Jutge Dredd. A banda de la seva faceta com a doblador o explotant la seva gran veu, va tenir papers importants com a actor als films Doctor Strangelove, de Stanley Kubrick. De fet, va ser la seva òpera prima, o va ser el primer gran paper que va tenir. També té una escena impactant a Conan el Bàrbar i ha interpretat papers a Camp de Somnis i a sèries com Raïces. Allà va interpretar el paper de l'escriptor Alex Haley. I també un altre punt, Manel, va ser la veu, va posar veu a la CNN. El mitjà de comunicació nord-americà va ser la veu de diverses falques de publicitat introductòries. I acabar ja dient que al llarg d'aquesta trajectòria, que va ser de més de 60 anys, també va fer teatre, James Earl Jones va guanyar 2 Emmy, un Globus d'Or, 2 Tony i un Oscar honorífic. I com diem, ha mort als 93 anys aquest actor nord-americà.
Déu-n'hi-do, doncs ara estava pensant a quantes generacions i a quants milions de persones de tot el món no ha arribat a arribar a aquesta veu. La nostra és una mica més modesta, però també ens agrada que arribi. Recuperem la sintonia del Genaro abans de dir-li adeu. Estava pensant que Genaro i Gervasio no és tan diferent. Ja hi havia un referent allà al barri La Mina, el Gervasio de Fer, i ara t'hi has afegit tu. Quan comenceu a entrenar amb els nens?
Pues el futbol escolar comença el mes d'octubre, així que a partir de demà que, bueno, ja canviem de generació, toca agafar a uns altres alumnes. Pues bueno, ara irem veient qui vol jugar, qui no vol jugar, nens, nenes, ahí integrem a tothom i a partir d'ahí veurem, o sigui que al mes d'octubre ja a la marxa. I voldria dir que igual referent, igual que Gervasio, evidentment no, però voldria compartir que qualsevol company meu de l'Institut d'Escola fa la mateixa tasca, col·laboren i es mereix tot el reconeixement.
Clar que sí, ja m'imagino jo que un projecte així en una escola, si no hi ha un equip que el lideri, que l'impulsi i que l'acompanyi, és impossible. Un sol entrenador no podria fer tot això. No sé si ara ja teniu molts nens que volen fer futbol i també nenes.
També nenes. Destacar que el curs passat ja durant tota la temporada va jugar una nena, va ser la primera, i evidentment l'equip està obert a qualsevol persona que vulgui jugar.
Perfecte. Genaro Llanària, moltíssimes Llagària, i em costa de dir-ho, Genaro Llagària. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquí al Catalunya Nit. També hem après moltes coses amb tu i ara et convido a escoltar l'última cançó del dia.
Gràcies.
I was long inside a dream, I could not get loose. I'll tell you it, although there's little use to tell a dream when dreaming is all you ever do. Things were not so good, I can't make light of it.
Nick Cave and the Bad Seeds tenen nou àlbum i això és sempre notícia. Diverses cançons podrien mereixer entrar a la llista del Catalunya Nit, però ens hem decantat per aquesta, Long Dark Night. Perquè sí, hi ha gent que pateix nits molt llargues que poden durar mesos o anys i tant de bo les acabin superant. En som molt conscients i ens agrada pensar que la companyia que pot fer un aparell de ràdio pot ser també una petita empenta. És l'última cançó del 9 de setembre i ens serveix per cedir la paraula a tot un conjunt de persones per les quals avui ha estat un molt millor dia que no pas ahir. Fins demà a les 10.
Hola, soc l'Hugo Ibi i estic molt content. He anat al Corre de Grans i m'ho passen molt bé.
Em dic Biel
Tinc 10 anys. Avui és un dia que m'agrada perquè he vist els meus amics i m'ha trucat el profe que m'agradava.
Em dic Bruc i tinc 7 anys.
A mi m'agrada aquest dia perquè veig els amics, vaig al pati i m'agrada el menjar i començo els extraescolars.